Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Mònica Hernández.
Saludem a aquesta hora. Jo sé que és molt d'hora avui perquè hem d'anar cap al Congrés i ara hi vaig de seguida, però els que tenim segur. Ramon Rovira, què tal? Bon dia.
Bon dia, Jordi.
I Anna Gómez. Hola, Anna, què tal? Bon dia.
Bon dia, Jordi.
D'aquí uns moments, amb el tema ascensor, que tenim aquí un debat sempre amb el tema ascensor en aquest grup, tindrem Ferran Casas, Xavier Melero i Xavi Domènech també, i la Mònica Hernández. Però és que avui havien d'acabar les 9 perquè comença avui el personatge que hem entrevistat aquest matí a les 8 aquí al Món RQ, José Luis Ábalos, evidentment és la fotografia principal d'aquesta sessió de control. Una sessió de control que està seguint ja des del Congrés dels Diputats el nostre estimat i mai ben ponderat Jordi Armenteres. Hola, Armen, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Què és, Armen?
No hi és, José Luis Ábalos.
Oh, ja ens ho dic.
Evidentment no hi és el gran absent. Ja no hi va ser el ple d'ahir a la tarda. Avui havia d'estrenar finalment el seu nou escó, la zona del grup mix, ho dèiem a les 8 del matí. Està assegut entre Néstor Rego, el portaveu del BNG, hauria d'estar assegut, i un diputat de Vox, penúltima fila de l'hemicicle, però ara hi, en aquests moments no hi és. Mira, són directe de l'hemicicle, tothom assegut. Pedro Sánchez fa 4 o 5 minuts que està assegut al seu escó, no ha dit res quan ha entrat, se li ha preguntat, òbviament, per Ábalos passadissos, ha dit un buenos días de manera elegant.
Buenos días, señores y señoras diputadas.
I ha acabat entrant.
Tema Caso Coldo, diríem, sí, és el tema principal.
Hi ha 6 preguntes i després plenària. El tema també torna a sortir amb interpel·lacions, serà reiteratiu.
Perfecte.
Qui pregunta, doncs, bàsicament tothom, PP i Vox, sobretot.
Perfecte, entonces,
i a partir d'aquí qui respon, doncs, Pedro Sánchez, Félix Bolaños, Marlaska, Òscar Puente i Ángel Víctor Torres. O sigui, Sánchez i 4 ministres tenen preguntes del cas.
Perfecte, doncs vinga, som-hi.
Empiezan las preguntas el diputado don Alberto Núñez Feijó del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra.
En directe al Món RQ, Alberto Núñez Feijó pregunta.
Buenos días, gracias, presidenta. Señor Sánchez, sin rodeos. Usted lo sabía y lo tapó. Se lo digo en nombre de todo un país consciente, por la información que tenemos, de que usted lo sabía, al menos desde hacía más de 3 años. Sí, señor Sánchez, usted cesó al señor Ábalos por lo que le dijeron que pasaba en el ministerio, pero a la vez aforó al señor Ábalos por lo que sabía que pasaba en su partido. Aquí, pues, no nos engañe ni engaña a nadie. Su secretario de organización no le servirá de cortafuegos. Esta trama surge en la cabeza de su partido, está instalada en el corazón de su gobierno y marca la partida de nacimiento de su carrera política. La caída en desgracia del señor Ábalos no le protege, señor Sánchez, le desnuda. Por eso simplemente nos interesa que nos aclare cuál de todas las respuestas que ha prometido el señor Ábalos en las próximas entrevistas le teme usted. Nada más, muchas gracias.
Yo lo sabía, la primera frase que le dijo Núñez Feijóo a Pedro Sánchez. Interessant el que pugui respondre ara Pedro Sánchez, la primera vegada que es refereix a aquest cas en directe, a les 9 i 3 minuts.
Señor presidente, cuando usted quiera.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, causa sonrojo el que piense que puede sacar tajada política de la corrupción. Usted, viniendo del partido que viene, llegando a liderarlo como llegó a liderarlo, señor Feijóo. Este es un gobierno implacable contra la corrupción e incompatible con la corrupción, señoría. Este es un gobierno que no tapa la corrupción. Es un gobierno que combate la corrupción cara a cara, y lo hace no con discursos vacuos, como hacen ustedes, sino con hechos y con acciones, colaborando con la justicia, transparencia y rendición de cuentas, una comisión de investigación en este Parlamento y, en tercer lugar, la asunción de responsabilidades políticas más allá de las responsabilidades judiciales. Es decir, todo lo contrario a lo que hacen ustedes.
Señor diputado, cuando quiera.
Está claro, señor Sánchez, que usted lo sabía. Mire, aún va a tener que calumniarnos mucho más para tapar la descomposición de su gobierno. No esparza a nadie lo que usted tiene debajo. Señoría, No venga usted aquí con el ventilador ni con excusas. El juez está investigando a su gobierno y está investigando a su partido. Eso es de usted, señoría, de quien no acaba de fiarse el señor Ábalos. ¿Sabe por qué? Porque le conoce. Usted y su partido llevan días intentando hacernos creer que un personaje de su manual de resistencia, la sombra para todo, del ministro para todo, del secretario de organización para todo y ahijado político del secretario de organización actual, el señor Santos Cerdán, no era nadie en el Partido Socialista, no era nadie en el gobierno y actuaba siempre por su cuenta. Deje de insultar la inteligencia de los españoles todos los días y todas las horas. Mire, señor Sánchez, le he hecho una pregunta y se la reitero. Pero quizás la mayoría de los españoles nos estemos preguntando por qué, estimado usted, oportuno exigir el acta de diputado al señor Ábalos y expulsarlo, pero no al señor Santos Cerdán, o a todos los miembros de su gobierno o de su partido.
Señor Feijóo, se le ha terminado el tiempo.
Aviam la resposta. Això de posar sense proves, si em sembla que ja estem arribant a uns límits polítics molt preocupants, eh? Aviam la resposta.
El juez investiga su gobierno y su partido. Ens hauria de dir quina prova hi ha.
I Sánchez, senyora presidenta, senyoria, mire, para ser creíble en su papel de Torquemada, debería tener tanto usted como su partido político otro currículum. Este gobierno y este partido, señoría, nunca va a señalar ni a la justicia ni a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, claro que no, diciendo que se está urdiendo una trama contra el partido político. Este gobierno, señoría, y este partido no va a utilizar a elementos corruptos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para armar una mal llamada policía patriótica, perseguir adversarios políticos y obstaculizar la acción de la justicia. Este gobierno y este partido, señoría, lo que no va a hacer es destruir a martillazos las pruebas requeridas por los jueces. Este gobierno lo que hace, señoría, es colaborar con la justicia, rendir cuentas ante este Parlamento con una comisión de investigación parlamentaria y, en tercer lugar, asumir las responsabilidades políticas. Señoría, nosotros llegamos al gobierno para desterrar la corrupción de la política y usted ha llegado al frente del Partido Popular para taparla. Sí, hombre, yo les hago una pregunta a ustedes, señoría. Y a usted en particular, señor Feijóo, ¿sí? ¿Por qué cayó el señor Casado? El señor Casado cayó por denunciar una trama de corrupción de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid. Caray. Y usted está en pie por tapar y tolerar esa corrupción.
Déu-n'hi-do. Jo de bo, eh? Avui n'he esmorzat fort, eh, tothom? Carai, tu.
Pedro Sánchez ara té dues preguntes més d'altres qüestions. Preguntaran PNB i Podem al voltant d'habitatge i de competències al País Basc. La propera pregunta al voltant de tot això d'aquí a 20 minuts haurà de respondre Félix Bolaños.
Val, fem una cosa. Hola, Arnau Mañé, que no t'he dit res, eh?
Hola, bon dia.
Què tal? Alguna cosa per aquí?
Buenos días, señor presidente.
No, me remito a la càrrega entre Feijóo i Sánchez. De moment, primer assalt.
Señor presidente, sí. Cuando quiera.
Aviam, vull fer-vos una pregunta només per començar a tots els tertulians que tenim aquí. Hola, Melera, bon dia.
Bon
hola,
dia.
Xavi Domènech, hola, Mònica Hernández, hola, Ferran Casas. Bon dia, que els altres ja els he saludat abans. En Ramon Rovira i Ana Gómez. Què començaran ells? És un sí o un no? És molt simple la pregunta. Hauria d'haver entregat l'acte de diputat del PSOE a José Luis Ábalos, Ramon Rovira?
Sí o no?
Sí.
No.
No. Ferran Casas?
Jo crec que no.
No. Javier Melero?
No.
No. Xavi Domènech?
Jo, malgrat... Bueno, m'has dit molt ràpid, no?
Sí.
Sí.
Sí. Ana Gómez?
No, rotundament no.
No.
Bueno, després
no.
Ens podrem explicar,
sí.
No?
Però de Mònica moment... Hernández?
Sí.
Sí. És molt curiós, eh? Pensava que estava sol.
I estàs en majoria.
I estic en majoria. De debò, perquè aquests últims dies... No, és que... Hi ha hagut gent que m'ha dit que Laura Borràs... No, és que Laura Borràs és una altra història. Laura Borràs tenia... O sigui, hi havia una investigació, hi havia una imputació... I la llei al Parlament de Catalunya deia que la llei diu el que diu, la llei del Parlament.
Sí, sí.
La llei del Parlament diu el que diu. Una altra cosa, si estàs d'acord o no estàs d'acord, que això són figues d'un altre panell.
Sí, el reglament del Parlament és molt clar. El cas d'Àvalos, el PSOE el que està fent és posar el llistó molt alt.
Molt alt.
No està ni investigat.
Molt alt. El que passa és que, esclar, aquí surten coses de que, bueno, que sí, perquè, clar, però és que hi ha una investigació oberta des de fa temps per l'Audiència Nacional i amb ell ni l'ha rescat encara.
No.
Encara, dic encara, perquè no se sap mai. Però, en fi, fem una cosa. Comencem a desenvolupar els nos i els sis. Aviam, Ramon Rovira.
Doncs no, perquè és que ho acabes de dir. No està investigat, no està sotmès a cap procés judicial de moment, el qual podem canviar de criteri demà, o d'aquí mitja hora. No en tinc ni idea del que pugui sortir, del que es pugui saber sobre aquest cas. Sí que és veritat que hi ha un factor de responsabilitat política i que avui t'ha dit una cosa, una frase que m'ha fet dubtar.
Què seria?
Exactament. Algo me llamaba la atención, però no lo pude contrastar. Si tu tens un assessor, un col·laborador, la persona més pròxima a la teva mà dreta, i algo te llama la atención, paraules seves, has de sospitar.
Mira, perdona, anem a escoltar-ho, perquè si és per qui no hagi sentit encara, perquè acaba de venir i he posat correcte a la ràdio, això deia Ábalos. Aquí al Monarragú.
Siempre hay algo que te llama la atención. Y yo siempre pedía explicaciones, tengo que decir, siempre. Y se me daban algunas. Otra cosa es que luego, pues, no me ponía a contrastarlas. Pero nunca me imaginé eso.
Per tant, ¿vostè no supervisaba los contractes de compra de mascaretas o de material sanitario?
No, es que no tiene nada que ver de lo que hablamos. Es que todo eso está bien.
¿Llavors el problema on és?
O sea, el problema es, digamos, en lo que me está hablando de la vigilancia es sobre la vida de esta persona. Lo otro está absolutamente bien. Ya estaba absolutamente, digamos, no solamente vigilado, controlado, ratificado, fiscalizado. No, el contrato está bien. La propia querella, la querella del fiscal, dice claramente que el procedimiento de contratación se hizo conforme a las normas del momento y que está correcto.
Important, també que dic que ell disciplina la partida encara que estigui al grup mix i, per exemple, que votarà la llei d'amnistia. Vostè passa a ser diputat del grup mix, per tant, anirà al Congrés. I avui mateix
sí,
anirà al Congrés.
No.
Per què?
Ara, la disciplina me la pongo yo. No, vamos a ver, van a contar con mi apoyo, van a contar con mi voto, sin duda, el gobierno. Yo voy a seguir luchando por lo que pienso y voy a seguir trabajando para que la ultraderecha y la derecha radical, que no es sino la antesala de un proyecto autoritario, pues impedir que se desarrolle. O sea, yo voy a estar ahí.
Com a diputat del grup mixt, ha dit vostè que donarà suport al govern. Li pregunto, votarà la llei d'amnistia, per exemple, a favor?
Sí, l'he defendit hasta ara.
I un últim document, d'aquesta entrevista que ha durat poc més d'un quart d'hora, aquí al Monarracú, l'actual diputat del grup mixt ha defensat el seu honor i ha dit que no plega per dignitat i també ha denunciat que el seu entorn ha viscut una persecució que ha arribat fins al punt de deshumanitzar-lo. Escolteu.
Todo este proceso, realmente he vuelto a vivir cosas muy desagradables, ¿no? Una persecución a mis entornos personales, a mis hijos.
¿En serio?
A intentarlo. Sí. Ha habido personas o pseudomedios, porque ahora, pues que han intentado a personas que han compartido conmigo alguna parte de la vida, pues intentar pagarles entrevistas, buscar declaraciones, buscar secretos personales.
¿Me digo en serio?
Identificar el piso donde vive mi hija de 18 años, buscar mi domicilio para mandarme fotógrafos que me vean en la casa entrando, todo eso, tengo las pruebas, tengo la constancia. Sí, sí, es horrible el nivel de degradación al que se está llegando y lo que tengo que ver es sobre mi vida personal, de mis relaciones sentimentales, de mis hijos, todo con incluso con datos que no son ciertos, pero que dan una imagen pues de un personaje extraño, ¿no? Se deshumaniza tremendamente.
¿Por qué no plega avui? ¿Per això? ¿Perquè seria donar la raó als dolents?
Sí, porque no quiero salir después de tantos años por la puerta de atrás. No puedo salir con ninguna sombra de mi honorabilidad. No puedo. Sería un muerto en vida. Me verían como un apestado. Porque nadie me reconocería ese gesto que algunos exigen de grandeza.
Això deia. Avui José Luis Ábalos, entre moltes altres coses aquí al Monarracú, en aquesta entrevista que donava. Aviam, Ramon, ves que repart que he posat el tall per si algú no havia sentit del que tu has comentat ara.
Sí, a mi realment aquesta resposta m'ha sobtat. M'ha sobtat també que hagin sabut en les últimes hores que Koldo García tenia tres sous diferents que els ha cobrat durant un període determinat, un del PSOE, on era una persona, diguem-ne, assalariada dintre de l'estructura del partit, una altra del propi govern quan estava de mà dreta d'Ábalos, i finalment una pensió d'invalidesa que li impedia fer determinades activitats. I curiosament, amb un dels sous que tenia era per fer de guardaespatlles, el qual, home, molt teòricament està invàlid, o tenir una situació d'invalidesa i fer de guardaespatlles no sembla massa compatible. I una altra qüestió, que també possiblement hauria d'haver aixecat les antenes a Ábalos en el seu moment. Recordeu el cas Celsi Rodríguez? Celsi Rodríguez és la vicepresidenta del govern de Veneçuela.
Ah, sí? Ah, sí. Terra... Ui, quin nom de la meva vida, ara.
No, és que aquí ens han vingut un flashback, pam.
Sí, sí.
Que aterra a l'aeroport de Barajas amb unes maletes sospitoses,
sí,
en plena pandèmia, quan el govern de Veneçuela, com sabeu, tenen prohibit a tocar territori de la Unió Europea per raons de sancions econòmiques, bla, 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 o polítiques, o el que sigui. I Ábalos i Koldo van a Barajas i la deixen entrar. A veure, són coses que dius, home, què té a veure una cosa amb l'altra? Home, no. Però, esclar, si ho agafes tot, i com diu allò, ves-la l'aigua, no? Quan comences a barrejar una cosa i l'altra, dius, hi ha moltes coses. I llavors queda una última circumstància. Secretari general d'un partit polític, especialment d'un partit socialista i d'un partit d'esquerres, i això en Xavi Domènech en sap molt, secretari d'organització és una cosa molt important. És el tio que està a la màquina.
És el dissenyador.
I el dissenyador.
Alguns deien el fontanero. No. Al segle XXI ja és el dissenyador. Ja dissenya l'edifici.
Abans era aquell que deia, no, és que fa les llistes. Sí, també. També fa les llistes. Però el tio que està, el secretari d'organització, és un tio molt important. Gairebé més important a vegades que el primer secretari o que el secretari d'organització. I per tant, escolta'm, quan tu decideixes fer una cosa d'aquest tipus, has de saber molt bé on et palpes les butxaques. Per tant, anar tan ràpids, 24 hores al carrer... Bueno, escolti, un moment.
Llavors no entenc per què estàs defensant que no havia dimitit.
No, perquè és que no, perquè aquest matí, quan he sentit l'entrevista, jo segueixo pensant que no havia de dimitir, perquè si no hi ha cap... Primera, perquè crec en la presumpció d'innocència. Crec en la presumpció d'innocència, i si aquest senyor no hi ha res que l'estiguin investigant, no ha trobat cap jutge res, doncs home, jo he de pensar que no ha fet res mal fet. Ara... Sí que és veritat que al mateix temps hi ha una sèrie d'indicadors que fan pensar que no va ser prou curós en vigilar de qui s'envoltava. I en aquest cas, d'aquest personatge Koldo García, com a... hi ha alguns indicadors que...
Fa mal efecte. Un altre, no. Ana Gómez.
Home, jo crec que aquí a Catalunya tenim molta experiència en acusar sense proves, assenyalar en portades de premsa, demanar la dimissió de gent... i després, doncs, que passin els anys, que es dilatin els processos i que tots siguin conxorxes o mitats veritats. Per tant, no puc, vaja, la coherència crec que és algo important en opinadors i jo vull ser coherent. I si de moment aquest senyor no se l'ha acusat de res, no se l'investiga de res, per què ha de dimitir? Per donar exemple al PP, precisament al PP, que té una presidenta de la Comunitat de Madrid, me sembla que ho ha dit el propi Pedro Sánchez, que va pagar mig milió d'euros, em sembla, per comprar mascaretes, després va triplicar el preu a la Comunitat de Madrid i ella es va embutxacar 240.000 euros. Després la fiscalia va dir que era innocent, però ella no va dimitir, vaja, més aviat es va fer escarafalls de perquè l'acusaven sense proves. Doncs, aleshores,
era el germà d'ella, no ella.
El germà d'ella, sí, de la Díaz Ayuso. Doncs si ella això ho troba el més normal del món, com ara el seu partit té la barra de sortir aquí al Congrés dels Diputats a demanar-li a Pedro Sánchez que faci el que no han fet ells. A més, Pedro Sánchez ha estat ben la resposta, dir-li que Casado precisament se'l va encarregar perquè ell va intentar explicar a l'opinió pública o almenys senyalar el que havia passat a la Comunitat de Madrid amb les mascaretes. Per tant, no es pot. És a dir, és que jo intento posar totes les coses en primera persona. Ara imagina't que un col·laborador meu aquí al diari, no ho sé, doncs me l'assabento d'aquí uns anys que cobre per publicar no sé quina notícia. Jo quina culpa en tinc si no ho sé, si no ho he vist, i per tant, per què hauria de dimitir jo? En tot cas, ella ha d'anar al carrer, però jo evidentment no he de dimitir de cap manera.
Ha dit que sí que ha de plegar Xavi Domènech. Per què, Xavi?
Perquè jo crec... Entenc bastant bé...
Cierra la puerta,
entenc favor, bastant bé els arguments que jo crec que ja vas desenvolupar des d'ahir, que et vaig sentir parlant precisament d'aquest tema, de la presumpció d'innocència. És veritat I quan he escoltat l'entrevista que li heu fet avui, m'ha convençut de que està convençut, ell. És a dir, de que era convincent el discurs que feia. Vull dir que en aquest sentit, i evidentment, són aquelles coses que se sabrà al final. O sigui, al final, probablement, ell pot ser que no tingui cap acusació, no tingui absolutament res, etc. Però jo crec que s'ha de distingir una miqueta, ja sé que és complicat, entre acusar algú judicialment i portar-lo a la presó, a l'assumpció de responsabilitats polítiques. I aquí jo crec que sí que hi ha un tema, hi ha dos temes per mi. Un tema seu, que és a dir, aquest col·laborador no era un col·laborador que va aparèixer un dia per allà, era un col·laborador directe teu, que tu el vas situar en tots els llocs de responsabilitat que van permetre que aquesta persona actués com actués. A més, l'entrevista, acabes dient, també va sospitar, perquè hi havia un increment patrimonial, i no sé on ho vaig llegir l'altre dia, que li havia preguntat, escolta, aquest pis que t'has comprat, d'on ve? Clar, quan tu agafes un col·laborador que, diguem, no arriba allà pel currículum, sinó que arriba per la confiança, i que, a més, sent de confiança, sospites d'ells en algun moment, home, quan això peta, hi ha una cosa que es diu assumpció de responsabilitats polítiques. I jo crec que en aquest cas les hauria d'haver assumit dimitint. I després hi ha un altre tema, que és el PSOE. Que és que, entenc el que diu l'Anna Gómez, però és que el PSOE fa un discurs, per mi, correcte en aquest sentit, però molt dur cap al PP en el sentit de la corrupció. I és difícil sostenir aquest discurs. Clar, perquè la dieta de Ayuso també se li va demanar que assumís responsabilitats polítiques. És a dir, a sostenir aquest discurs... No estic parlant de temes judicials ni legals, estic parlant purament de responsabilitats polítiques. Crec que obliga això. Ara, això no s'ha acabat, i crec que de l'Avalos ens sentirem a parlar poc, perquè ara sentirem parlar molt del Pedro Sánchez.
Correcte.
Perquè aquí la clau serà si el Pedro Sánchez ho sabia o no ho sabia. I el PP estarà amb aquest tema, raca. Sí. De fet, ara l'amnistia ja, escolta, ha desaparegut, sí, sí, ja l'amnistia sí. No existeix, que existeix l'amnistia que vostè me habla.
Perdona, Melero, que aquest és un tema que és molt important. Esclar, si hi ha en un món tan important com el polític, ens trinxem la presumpció d'innocència i tot és presumpció de culpabilitat... Hòstia, la societat anem pel pedregar, perquè ells teòricament són els que han de donar més bona imatge, Melero.
Bueno, jo només puc dir una cosa i l'haig de dir per coherència, no? Vull dir, la presumpció d'innocència està per sobre de tot, aquest senyor no està ni tan sols investigat. I la investigació, a veure, i segueixo amb el plànol general, amb el plànol dels principis, la investigació és una investigació d'aquestes preliminars de la UCO, de la Guàrdia Civil... de l'Audiència Nacional, que n'hem vist moltes, que han començat amb detencions i amb dimissions i han acabat absolutament amb no res, perquè són investigacions molt genèriques que analitzen determinada contractació administrativa en un període d'excepció. La gent ha declarat allà per aquests delictes que sembla que el país estigui fent el harakiri i han sortit de l'Audiència Nacional, sense mesures cautelars. Vull dir, anem a veure què és el que hi ha aquí, vull dir, i d'entrada jo entenc que la presumpció d'innocència d'aquest senyor està per sobre de tot. Això és el plànol general. Si baixo el plànol concret, em trobo amb un senyor que era porter de discoteca, que resulta que és conseller de la Renfe i de Puertos d'Espanya, i em començo a trobar coses rares, llavors penso que la classe política està absolutament degradada amb la seva qualificació i amb els seus mèrits. Però aquest és un altre debat, aquesta és una altra discussió. Això és una crítica general a la cooptació del lideratge al nostre sistema. Però el que és la presumpció d'innocència és la presumpció d'innocència i en el tema dels principis em quedo.
Sí, clar. Ferran, Armenteres o Arnau Mañé, per quan queda la següent pregunta sobre el tema al Congrés a Pedro Sánchez? Ah, perdó, a Bolaños.
6 minuts.
6 minuts, perfecte. Ferran, endavant.
Vinga, doncs jo entenc que ell no plegui, perquè estic d'acord en que si Avalos fes el recorregut que li ha marcat l'executiva del PSOE de deixar l'acte, això ell pensa que automàticament el convertiria en culpable i ell doncs diu que vol defensar la seva honorabilitat, i si deixes l'acte és una decisió que és irrevocable perquè no la pots recuperar, així com la militància de moment està suspesa i ell li han dit segueix pagant les quotes mentre nosaltres instruïm això, i aleshores pots recuperar la militància i pot fins i tot arribat el cas recuperar la condició de membre del grup parlamentari socialista. Si deix l'acte, com dèiem, és un fet i irreversible. Jo entenc, però, que és difícil, en tot això que hem vist, creure, i més després d'escoltar-lo aquest matí a l'entrevista que li has fet, creure que José Luis Ábalos no sabés res de tot això, no? I que
la seva sortida del govern no tingués res a veure amb això. És a dir, jo crec que ell ha estat molt poc convincent quan tu li has preguntat per la seva sortida quan Pedro Sánchez el va cessar de ministre, que en aquell moment ningú va saber donar una explicació raonable de com podia ser que la mà dreta de Pedro Sánchez al partit i l'home de confiança política al govern saltés de cop i es quedés sense ministeri i passés a diputat ras, i ningú ho entenia. Segurament ara s'entén, no? I si el PSOE vol que Ábalos entregui l'acte, doncs, atès que no està ni tan sols investigat, jo crec que ha d'explicar què és el que sap o què és el que sospita, perquè no ho està fent, perquè al final demanar-li a José Luis Ábalos que deixi l'acte perquè un col·laborador seu, que tampoc està condemnat, que està investigat, i que jo no dubto que fa molt mala pinta el cas, que fa molt mala pinta el cas, però demanar-li que deixi l'acte perquè un col·laborador seu està empastifat sense més, jo, com deia abans, jo crec que posa el llistó molt alt. Posa el llistó molt alt si no s'explica què és el que podia saber Ábalos. Perquè, clar, és que si comencem així, qui també tenia una relació molt estreta amb Koldo García, fins i tot diuen que és la persona que porta a Koldo García, és el secretari d'organització Santos Cerdán.
Correcte.
Tu pots dir, per què Ábalos i no Santos Cerdán, no? Sembla que el PSOE, doncs, ha decidit allò, no? Hi ha dues paraules que han sortit molt aquests dies i que són molt habituals en la literatura política, no? Que és la paraula tallafoc i la paraula voladura controlada. I ha decidit que que Ábalos ha de ser el fusible, en aquest cas també, una altra paraula tòpica en aquests casos.
En aquest cas no ho serà, això és evident.
Clar, i ell ha decidit, doncs, que no vol acceptar el paper que li han reservat en aquesta obra. El que està clar és que tot això dona munició al PP, que alimenta allò, la possibilitat o la sospita de que ell en algun moment pugui tirar de la manta i pugui explicar moltes coses, i en funció de com vagi, de com esclati tot, del que expliqui Ábalos, de quina sigui la seva actitud, ara ell està en una actitud molt que no vol confrontar políticament amb el partit, però si ell, diguem-ne, va al grup mix i es desentén de la disciplina de vot del PSOE, doncs això encara li complicarà més l'operativa política al Partit Socialista aquesta legislatura.
Mònica.
No crec que ho faci, perquè aquí sí que m'ha semblat convincent en l'entrevista, quan ha dit que ell mantindria tot el tema del vot amb el PSOE. Aquí m'ha semblat, però sí que penso, com deia en Ramon Rovira, que si ell tenia indicis de sospita o que devia una mala praxi per part del seu col·laborador, per què no el va fer fora?
Clar.
És a dir, per què va deixar que continués i hem arribat fins a aquest punt? Sí. I sí que és cert, Basté, que jo avui li deia al Xavi Domènech, quan he sentit l'entrevista, he tingut dubtes, perquè me l'he cregut. Però penso que en un context en què hi ha moltíssims casos de corrupció, desafecció política, ostres, ja sé que és molt dura la decisió, però jo com a ciutadana agraeixo la voladura controlada, com diu el Ferran.
Però és que jo vull dir una cosa, el tema de la responsabilitat política per mi no és que ell s'autoinculpi d'una cosa que no ha fet. És senzillament dir, escolta, estàvem en una situació extraordinària, al mig de la Covid, en una situació absolutament delicada, i a una persona que tu li vas donar molt poder, i que el seu poder derivava de tu, perquè no derivava de cap altra carrera professional, etcètera, derivava directament de tu, home... no, igual també és innocent, també la presumpció d'innocència s'ha d'aplicar, però és veritat que hi ha un increment patrimonial com a mínim estrany, que s'ha d'explicar, i aquesta persona, el seu poder derivava de tu, i amb aquest poder que derivava de tu, de la teva confiança, ell presumptament va fer quelcom que era molt bèstia.
Deixa'm que et digui una cosa, Xavi.
Sí, tot el canibalisme.
El canibalisme dels últims anys amb la política és terrible.
Sí, això sí.
És molt terrible, és a dir, hòstia, que hagi sortit un tio d'entregant el seu cap sense haver fet cap ferida, aparentment, perquè ara estem parlant aquí de totes suposicions, no, perquè jo he sentit i he dit que el to que ho comunicava, però ha dit que sí perquè havia dit que això... Hòstia, és que és molt bèstia, perquè és que si no... Jo entenc, la voladora controlada que dius tu, Xavi, sí, si ho entenc perfectament, sortir i dir, escolta, jo sóc innocent, però esclar, és allò de demostrar la innocència que ningú m'ha culpabilitzat.
Saps? No, jo crec que el Partit Socialista, si sense estar... És que, per mi la clau és que, si sense estar investigat, sense haver-hi... això, ni, ja no un judici, una condemna, evidentment, o un judici obert, sinó ni tan sols està investigat, li demanes a un diputat que entregui l'acte i que faci un acte...
Tu no creus, Ferran, que ho fan perquè saben alguna cosa, com deies tu?
Doncs ho han d'explicar, és que ho han d'explicar, perquè és dir, si la direcció...
No poden explicar-ho. Això us han d'explicar-ho, bueno, perquè vols dir que si, la... si sabien alguna cosa, no, no. Han de dimitir tots.
Bueno,
clar, és que clar, si,
és que
si,
problema, que és
si van fer plegar però, Xavi, a l'Avalos de ministre...
Si han, quina si el, és la seva si sospita?
Però quina sospita? Si el, si el Pedro Sánchez tenia sospites de que el ministre Avalos havia fet corrupció amb les mascaretes i no va fer res més que dir-li plega, en aquell moment, home, si això és així, llavors sí que el cas és
immens. Ah, bueno, no sé.
Però jo només us vull dir una cosa. Només una cosa, aquest tipus, estic d'acord, és que jo no dubto de la seva innocència. És més, no en dubto, bueno, potser no, però vull dir que l'he sentit avui.
No,
ara mateix no dubto, l'he sentit i m'ha semblat convincent.
No ho sabem, però això li està demanant l'acte de diputat. Si li demana l'acte de diputat, ho ha d'argumentar.
Però jo no estic, però jo és que no estic dient, però és que el PSOE, l'argumentació, almenys jo no sé quina serà el PSOE, però no és vostè. És que una cosa és, com ha dit el Xavier Melero, el tema dels principis, tot això. L'altra és la gestió política. I vostè va posar una persona allà que va fer una sèrie de coses i hauria d'assumir alguna responsabilitat política en funció d'això. No en funció de que vostè sigui corrupte o no. Són però és que, aquest, només un apunt, perquè aquest mateix discurs...
Em sembla o no encara?
Sí, sí, bàsicament, Miguel Tellado en aquests moments preguntant a Bolaños.
Es el ministro de la presidencia de un gobierno cercado por la corrupción. Corrupción de ahora, no corrupción del pasado. Corrupción política, corrupción moral y corrupción económica. En los peores días de la pandemia, desde el Ministerio de Transportes, con Ábalos al frente, se puso en marcha una trama de comisiones y comisionistas, todos ellos del Partido Socialista, a cargo de la compra de mascarillas por parte del Gobierno de España y por parte de distintas comunidades autónomas, todas ellas gobernadas también por el Partido Socialista. Nos dijeron en aquel momento que de la pandemia saldríamos más fuertes. Lo que no nos dijeron, señor Bolaños, es que algunos socialistas saldrían más ricos. Eso es lo que ha sucedido. Hace unos minutos, el presidente del Gobierno tuvo ocasión de decir que no conocía los hechos en el momento que cesó al ministro Ábalos. Perdió la ocasión de hacerlo. Y el que calla, ya sabe lo que ocurre, el señor Bolaños, el que calla, otorga. El señor Sánchez conocía todo hace 2 años, cesó al señor Ábalos precisamente por eso, y lejos de poner los hechos en conocimiento de la justicia, se calló. Complicidad absoluta por parte de quien tenía que haber colaborado con la justicia de nuestro país. Es usted el ministro de Justicia. ¿Qué tiene que decir sobre todo esto?
Miguel Tellado, que apuntava la hipòtesi del PP que Ábalos no és l'únic que estava al cas de la trama corrupta de Coldo. Respon Félix Bolaños.
Gracias, señora presidenta. Mire, señor Tellado, igual le sorprende la respuesta. Nosotros no teníamos información del caso judicial porque estaba bajo secreto. Y cuando tuvimos información, colaboramos con la justicia. Imagino que esto, dado los antecedentes del Partido Popular, le parecerá muy sorprendente, pero es lo que ha hecho este gobierno. Le quiero también decir una cosa para que quede bien claro. Me repugna la corrupción, me repugna, porque precisamente la política, ejercer lo público y la política es lo contrario, mucho sacrificio personal, profesional, incluso económico. Es precisamente ejercer la política, dar lo mejor de uno mismo para el beneficio de la ciudadanía. Y por tanto, con esa repugnancia que me da la corrupción, le digo con toda claridad, máxima colaboración con la justicia, máxima exigencia de responsabilidades a los que puedan tener alguna y máxima colaboración con todos aquellos que tengan que investigar la corrupción. Por eso se nota y mucho el cambio de gobierno que en España hubo en 2018.
Tellado, té 30 segons.
Gracias, señor ministro, señor diputado, cuando quiera.
Gracias, presidenta. Le repugna la corrupción, pero convive con ella. Esa es la realidad. Este es un gobierno cercado por la corrupción. Este es un gobierno acorralado por la corrupción. Decían que venían a acabar con la corrupción y están enterrados en el fango más asqueroso de la corrupción política. Se aprovecharon de una pandemia directamente para robar miembros de su partido, compañeros de esa bancada, que algunos están presentes aquí y que serán investigados por la justicia una vez que el gobierno colabore. Mire, ya cayó Coldo. Han hecho caer a Ábalos y ahora las sombras de duda se ciernen sobre distintos compañeros de su partido. ¿Va este gobierno a colaborar con la justicia o van a seguir callados como han hecho en los últimos 2 años que conocían todo esto?
Tellado, per cert, que retreta Pedro Sánchez, que fa uns minuts hagi marxat de l'hemicicle. Pedro Sánchez, per tant, que ja no està escoltant aquest cara a cara entre Tellado i Félix Bolaños. Respon al ministre.
Muchas gracias, señora presidenta. Mire, no hay nada más desalentador para la ciudadanía que el y tú más. Pero yo creo que es bueno, yo creo que es bueno que conozcan que no somos lo mismo el Partido Popular y el Partido Socialista. No somos lo mismo, no somos lo mismo. Mire, cuando nosotros creamos aquí una comisión de investigaciones para arrojar luz sobre lo que ha ocurrido, ustedes lo que hacen es arrojar a sus líderes cuando denuncian posibles casos de corrupción y los arrojan al suelo. Cuando nosotros tenemos ocasión de ser absolutamente incompatibles con la corrupción, así lo decimos, si expulsamos a aquellos que tengan algún caso, incluso pedimos responsabilidades políticas a quien todavía no está en la investigación. Ustedes lo que hicieron fue pagar un sueldo a un corrupto en una sede pagada por dinero negro en la sede de Génova 13 del Partido Popular. Por tanto, le pido, señor Tellado, que con la historia que tiene el Partido Popular a sus espaldas, no sea usted tan temerario. Respete a las personas, respete la verdad, respete su integridad y respete su honestidad. Y, por supuesto, quien sea corrupto, que lo pague, no como pasaba en el pasado con el Partido Popular.
Detall important. Félix Bolaños acaba de dir a quien todavía no está en la investigación. Entén, per tant, Félix Bolaños, que Ábalos acabarà imputat per tot aquest cas. La frase és aquesta, a quien todavía no está en la investigación. Dues preguntes ara que no manda el tema, Jordi.
Vale.
Una sobre Tezanos, l'altra sobre Catalunya.
Catalunya?
Nacho Martín Blanco debutant. Sí, li demanarà a Nacho Martín Blanco, que és el seu debut al Congrés dels Diputats, com contribueix a la convivència, a la tramitació de la declaració de l'Aduí la setmana passada al Parlament. Això d'aquí 5 minuts.
Val, d'aquí un moment escoltarem Nacho Martín Blanco també. Vaig un moment a la publicitat, si em permeteu, a les 9:36 minuts. Diuen que Ábalos s'haurà darrere Bildu i al costat del BNG. I que gent que estava a l'hemicicle ha pogut comprovar com avui Pedro Sánchez estava visiblement nerviós perquè els papers li anaven, saps allò, quan els papers tan allò de nerviosisme. És a dir, que avui estava incòmode a Pedro Sánchez. També t'he de dir una cosa que passa a la vida, que és que cada vegada el Congrés dels Diputats sembla més al plató del Morros i Cristianos, quan el presentava el Jordi González i anava allà el padre Apeles i la...
I l'Anna Grau?
I la... Sí, sí, bueno, no posaré l'Anna Grau a l'alçada del padre Apeles, però també anava, Malena Gràcia i després anava també...
Gran artista.
Sí, Malena Gràcia, sí, efectivament.
I el Juan Adrián Sens, aquell.
També, el Juan Adrián Sens, que Pau reposi. I mentre
tots
això,
el miràvem, tots el
i mentre això passava, i mentre això passa... És que de debò que el govern català té mala sort perquè tot això queda eclipsa els pressupostos que està presentant a aquesta hora Pere Aragonès a Palau. Allà hi tenim l'Adrià Santa Susagna.
Hola, bon dia. Hola, doncs sí, Pere Aragonès, el president, que fa una petita compareixença per explicar a grans trets aquests pressupostos que ara aprovarà el govern en una reunió extraordinària a les 10. De fet, està parlant acompanyat de la consellera d'Economia, Natàlia Mas.
El primer minut... Val, fem una cosa, explica'ns el que hi hagi més destacat i ens ho expliques, Adrià Santa Susagna. Repeteixo que aquest matí quedarà aprovat, però faltarà l'okay també dels comuns, que veurem què farà. Un segon, sisplau, que ara tornem de seguida aquí al món a RAC1 amb el cas Coldo.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. Caixa Forum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Amor, ens canviarem al pla estable verd Iberdrola, que paga sempre el mateix per la llum. Tots els dies, totes les hores, durant 5 anys, passi el que passi.
Interrompem la missió per una notícia d'última hora. Ens estan envaint els extraterrestres.
Passi el que passi.
Passi el que passi.
I ara, a més, emporta't 100 euros amb el pla estable verd Iberdrola. Contracta-ho ja trucant al 924 24 24 o a iberdrola.es. Consulta condicions a la pàgina web. Iberdrola, per tu, pel planeta. Empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
Viu la màgia de Harry Potter d'Exhibition al Port Vell de Barcelona. Un viatge a través de decorats immersius on reviure els teus moments preferits de la saga. Des de tretzo i vestuari original fins a escenes darrere les càmeres. No t'ho perdis. Últims dies. Entrades a harrypoterexhibition.com.
El teu fill està desmotivat amb l'escola? S'ha encallat amb les matemàtiques, la química o l'anglès? No és capaç de concentrar-se? Descobreix profe.com. Classes particulars per videotrucada que s'adapten a cada alumne amb tutors de seguiment, xat de deures i una metodologia comprovada en totes les assignatures des de primària fins a batxillerat. Comença avui amb la teva classe de prova gratuïta a profe.com.
Vols saber l'autèntic secret de les magdalenes i pans de pessic de la granja? Agafa només ingredients de la millor qualitat. Posa-hi molt d'amor i paciència fins a aconseguir aquest sabor i textura tan inconfusibles. Mmm, tan bons. La granja, la qualitat que et mereixes.
Crea espais únics amb un ambient càlid i acollidor.
Xemeneies Pou, amb 50 anys de trajectòria, és un referent a Catalunya en la venda de llars de foc de llenya, gas, elèctriques i bioetanol.
Productes d'alta gamma i un assessorament proper, professional i eficaç.
Som a Vic i a Manresa. Contacta'ns i et visitarem per valorar el teu projecte. xemeneiespou.com.
Mireu, nois, us presento. Aquest és el meu tiet Àngel.
A veure, el tiet. Per ella sóc com un pare, de fet.
Que no, que ets el meu tiet.
Però com si fos el seu pare. Home, si t'he estimat com un pare des de ben petita. Si més que un tiet, sóc com un pare. Sí, sí, un pare.
Doncs au, ets el meu pare.
Per 17 milions d'euros et fas pare de qui sigui. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Extra dia del pare de l'11. Ara, qualsevol vol ser pare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de moto amb Verti des de només 78 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps. Estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
20 minuts i les 10 en punt del matí. Aviam, Armenteros... Però, Arnau Mañé, alguna novetat al Congrés?
Estem amb tema 6, Félix Bolaños defensant Tezanos en aquests moments, dient que potser sí que Galícia va passar el que va passar, però que en les altres eleccions el 6 és qui ho ha quadrat més, i en breu anem a Nacho Martín Blanco amb Félix Bolaños.
Val. I després, perdona, més que res per saber l'ordre...
Nacho Martín Blanco amb Bolaños al voltant de Catalunya just ara, i després Vox contra Bolaños per tema cas Coldo. Llavors hi haurà una pregunta d'Esquerra al voltant d'altres qüestions, i llavors anirem amb Marlaska també amb cas Coldo. Bon. Mira, Nacho Martín Blanco li acaben de donar
debuta,
el pas
a les 9:41 minuts. Qui va ser tertulià dels dimarts del món RQ debuta al Congrés. Aviam.
No sabem què està passant.
Gracias, señor diputado, señor ministro.
No se l'ha sentit, no ha sabut engegar el micro.
Vaja. No se oye.
Ay, que la radio.
La pregunta, mire, lo que estamos haciendo es precisamente
una pregunta.
Sí, no, no ha engegat el micro.
Sí, l'ha fet, però no ha engegat el micro, i per tant s'ha donat per fet que respon la pregunta escrita.
La pregunta és: ¿cómo contribuye a la convivencia a la tramitación de una declaración unilateral de independencia en el Parlamento de Cataluña?
De manera muy distinta, pero que quieren construir una Cataluña mejor dentro de una España mejor. Por eso en 2024 es una minoría, menos del 10%, los que quieren una salida, digamos, unilateral al conflicto político que existe en Cataluña. Por eso, usted sabe, como yo, como lo sabemos todos, en qué va a acabar esa proposición de ley en el Parlamento de Cataluña sobre una declaración unilateral de independencia. Va a acabar en ninguna parte. En ninguna parte, que es donde acabó el proceso independentista y donde acabó también las políticas que hizo el gobierno del Partido Popular en aquella época, que tan desastrosas fueron para la convivencia. Gracias.
Ara Nacho Martín Blanco té, doncs, pràcticament tota l'estona, els dos minuts i mig.
Señor diputado, cuando...
Sí, gracias, presidenta. Gracias, señor Bolaños. Le reconozco a usted un enorme cuajo a la hora de responder, como responde a las preguntas que le hacemos en esta sesión de control, pero debo decirle que ha dicho usted cosas que me sorprenden. Dice usted que le repugna la corrupción. ¿Están ustedes amnistiando corrupción de los partidos separatistas que dieron un golpe de Estado en el año 17? Y lo están haciendo, permítame que le diga, que lo están haciendo, entre otras cosas, amnistiando la malversación de fondos públicos de la Consejería de Derechos Sociales de la Generalitat de Cataluña, que iba precisamente a fines sociales para ayudar a la convivencia, para ayudar a la cohesión y para ayudar, en definitiva, al progreso de Cataluña. Ya veo cómo le repugna la corrupción. Por lo demás, yo entiendo que hoy usted, señor Bolaños, no está preocupado por la declaración unilateral de independencia del Parlamento de Cataluña que promueven sus socios parlamentarios, sino más por la declaración unilateral de independencia que hizo ayer el señor Ábalos y por las respuestas que amenaza con dar sobre el caso Koldo. Yo entiendo que los implicados del caso Koldo, el señor Ábalos, el señor Koldo y quizás otros muchos de la bancada socialista, estén hoy ciertamente preocupados y tratando de ingeniárselas para que sus presuntos delitos entren en la ley de amnistía. Siempre pueden declararse independentistas porque todo lo que se ha hecho en aras de la secesión de Cataluña será amnistiado por el gobierno Sánchez. Pero en todo caso, déjeme que le diga lo que dice el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con relación a la llamada ley de amnistía. Dice que en una sociedad democrática solo puede aspirarse a una convivencia ordenada desde el respeto al ordenamiento constitucional y el sometimiento de todos al imperio de la ley. Y dice claramente que una ley que privilegia a unos pocos frente al conjunto de la ciudadanía nunca podrá ser esgrimida como elemento de pacificación, sino de discordia. Tengan muy claro, señor Bolaños, y en esto coincido plenamente con el presidente del TSJ, que nadie, ninguna persona, entidad u organización, por poderosa que se pretenda y aunque se escuden los votos, está por encima de la ley. Y eso es precisamente lo que están ustedes pretendiendo hacer con la amnistía y también con el caso de corrupción del señor Koldo y, en todo caso, del conjunto de los implicados. Le digo una cosa, señor Bolaños. Harían ustedes bien en obedecer menos a Puigdemont y escuchar más a los jueces. Y también le advierto de una cosa, ya que usted hablaba de los casos de corrupción de otros partidos, etcétera. Digo una cosa, no permitiremos desde el Partido Popular que ustedes hagan con España lo que está haciendo el señor Sánchez con su partido, degradarlo moralmente, arrasarlo éticamente y, en definitiva, dejarlo hecho un erial. Gracias, señor Bolaños.
És a dir, s'ha expressat molt bé, el problema és que, com una cosa que feia la meva mare molt bona, a mi no m'agrada gaire, que era l'escudella barrejada, que li fotia una quantitat de coses que no sabia si et foties patates o et foties escudella. I clar, el cas Koldo, el TSJ, la llei d'amnistia, Puigdemont, los jueces, el DUI, l'imperio de la ley, el PSOE, i tio, tot en dos minuts.
La brillantez, yo también le reconozco la brillantez de su pregunta y paso a responderle y, en primer lugar, le digo algo que me ha llamado la atención. Ha pronunciado usted la palabra amnistía y se ha referido a la ley de amnistía. Yo que pensé que el Partido Popular creía que la ley de amnistía era el fin de la democracia en España y de la separación de poderes, oiga, desde que sabemos lo que piensa realmente el señor Feijóo sobre la amnistía, no dicen ustedes ni palabra sobre la ley de amnistía, ni palabra. Iba a ser el tema de oposición durante esta legislatura y desde que sabemos que el señor Feijóo le parece bien los indultos, le parece bien que la amnistía sea una herramienta a estudiar para la reconciliación en Cataluña, ustedes no dicen ni palabra. Bien, la ley de amnistía como los indultos servirán también para terminar de alcanzar la plena convivencia y el reencuentro en Cataluña. Y mire, le digo cosas que pasaban durante el gobierno del Partido Popular y que ahora no pasan. Cuando gobernaba el Partido Popular en Cataluña, había más porcentaje de catalanes que querían la independencia que los que querían mantenerse en España. Hoy es 11 puntos superior la cifra de catalanes que quieren mantenerse en España. Hoy menos del 10% de los catalanes quieren una salida unilateral. Y por eso le digo que nuestras políticas, que son la causa de estos cambios de opinión en la ciudadanía de Cataluña, es lo que están haciendo que consigamos una España mejor, más habitable, con mayor convivencia en Cataluña y en el resto del país. Y por eso los catalanes pasaron página primero de Ciudadanos y ahora están pasando página del PP. Gracias.
Chimpum. Y ahora va pregunta de Vox.
Pregunta de Vox, de Pepa Millán. ¿Hay algún miembro del gobierno implicado en el caso Koldo?
Pregunta la fórmula la diputada doña María José Rodríguez de Millán Parro, del grupo parlamentario Vox, que tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Señor ministro, ¿hay algún miembro del gobierno implicado en el caso Koldo?
Señor ministro, cuando quiera.
Señoría, como usted bien conoce por las informaciones periodísticas, no.
Señora diputada, cuando quiera.
Gracias, señora presidenta. Señor ministro, la realidad es que miembros de su partido, en el peor momento de la pandemia y con los españoles encerrados en su casa, se valían de su privilegiada situación para enriquecerse con comisiones adjudicadas a dedo, pactadas además antes de que salieran a licitación. Una trama que asciende a 52 millones de euros, de manera que cuando pisar la calle implicaba una sanción, el Partido Socialista hacía caja y se llenaba los bolsillos. Algo, por otro lado, nada nuevo.
Asesor
y que todos esos contratos cerrados con varios ministerios del PSOE, con dos gobiernos autonómicos del PSOE, no tienen nada que ver con el PSOE. No insulten a la inteligencia de los españoles, que están en la sede de la soberanía nacional, no están en un teatrillo de petanca con afiliados de esos que ustedes hacen. Illa, el entonces ministro de Sanidad,
dio
prioridad a la empresa de confianza de Coldo, a pesar de que vendía las mascarillas 6 veces más caras. Y aquí no existen las casualidades. Es el mismo patrón que se ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia del Partido Socialista. Enriquecerse a base de robar a los españoles. En 2020, Vox preguntó al gobierno cuáles fueron los criterios para escoger esa empresa. Y ustedes nos contestaron que cumplía con todos los requisitos para ser contratada. Hoy siguen ocultando cómo se llegó hasta ese proveedor, pero no solamente lo denunciamos nosotros, también lo ha hecho la Fiscalía Anticorrupción. Le dimos la oportunidad de dar explicaciones y las van a dar, pero delante de un juez. ¿Por qué sabía Coldo que les estaban investigando? ¿Le avisó Interior, otro ministerio con el que cerró un contrato? ¿Sabe usted algo, señor Marlaska? Desde Puerto señalan que la compra fue una imposición directa del Ministerio de Transportes y lo saben, y por eso cesaron a Ábalos en el año 2021, porque sabían que algo de esto iba a salir. No es el caso Coldo, es el caso PSOE, porque se fraguó desde sus administraciones y pronto sabremos con qué más miembros del Partido Socialista. Para saber la verdad, no hace falta crear comisiones teatro. Basta con ir a Ferraz, a su sede. Allí están todas las respuestas. Pueden aprovechar el viaje para redactar una amnistía a la medida del señor Ábalos también, porque él dijo que quienes presionaban tenían cosas muchísimo peores a sus espaldas. Y quizá a ustedes les convenga su silencio.
El nom és important. El cas es diu Delorme. Per molt que tots parlem de cas Coldo i que ara Vox intenti dir cas PSOE i el PP s'ha passat dies intentant dir cas Ábalos o cas Sánchez.
Gracias, señora presidenta. Mire, lamentablemente ocurren casos de corrupción y lo que tenemos la obligación, todos los servidores públicos que nos consideramos ejemplares, lo que tenemos la obligación es de absolutamente intentar ser implacables con esa corrupción y de colaborar con la justicia. Ustedes en su partido, en la corta historia que tienen, algún caso también han tenido y lo que han intentado siempre ha sido taparlo. Por tanto, bueno, en la línea de la derecha española, pero de verdad no están ustedes para dar ninguna clase, ninguna lección. Le voy a repetir lo que le decía antes al portavoz del Partido Popular. Me repugna la corrupción completamente. Pero es que además la que se produjo durante la pandemia me parece nauseabunda. ¿Sabe por qué? Porque recuerdo muy bien aquellos días. Recuerdo muy bien aquellas noches en las que dormíamos 2 o 3 horas para intentar dictar decretos que salvaban vidas, decretos a los que ustedes se oponían. Decretos a los que ustedes se oponían. Recuerdo muy bien aquellos días cuando por la mañana conocíamos las cifras de fallecidos. Recuerdo muy bien cómo estábamos todos buscando respiradores, porque no había en nuestro país respiradores para las personas que tenían problemas. Recuerdo muy bien también cómo buscábamos, allí donde era necesario, intentar buscar proveedores que nos dieran el material sanitario que necesitábamos. Recuerdo todo aquello como si fuera ahora mismo. Por eso la repugnancia que me produce la corrupción en el caso precisamente de aquellos momentos me parece especialmente nauseabunda. Por eso le pido que haga usted un ejercicio de contención, que no manche usted el buen nombre que hasta lo ha hecho en su intervención de 180.000 militantes socialistas, que de verdad ustedes con los militantes socialistas lo único que pueden hacer es mostrarles respeto, el respeto de un partido, el Partido Socialista, que trabaja siempre por el bienestar y por el interés general de este país. No son ustedes, ni la ultraderecha ni la derecha, nadie para poner en duda la integridad y la honestidad del Partido Socialista ni de ninguno de sus dirigentes. De ninguno. Gracias.
Venga.
5 minuts ara d'una pregunta d'Esquerra al voltant dels acomiadaments i després anem amb el cara a cara de Cuca Gamarra contra Marlaska. També per tot el tema Coldo. No oblidem que el Ministeri de l'Interior és un dels que va adquirir aquestes... passa alguna cosa.
Fem una...
Te llamo a l'orden, senyor Sánchez.
¿Sánchez?
Por primera vez...
No, Pedro Sánchez.
Señor Sánchez.
Un diputat que es diu Sánchez i n'hi ha 7 o 8.
De Vox.
Diputat de Vox.
Pasamos a la siguiente pregunta. La fórmula el diputado don Jordi...
Uns moments per la pausa, per la publicitat, aquí a Boros i Cristianos del Congrés dels Diputats. Continuem amb un RAC1.
RAC1. Vida. Risc. Cobert. És molt senzill assegurar-se amb Helvètia. Simple, clar, Helvètia.
Saps que hem contractat una cuidadora per la meva mare?
La meva també necessitaria una, però ens dirà que no.
Doncs la meva està contentíssima.
Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Àgata Roca és una professora associada d'una universitat a l'última obra de Victoria Spunberg, L'imperatiu categòric, un retrat social que planteja, amb molta ironia, què és èticament correcte quan el sistema t'ofega. Del 28 de febrer al 24 de març, al Teatre Lliure. No et quedis sense entrades.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Torna Fira Passió, un festival cultural i comercial on podràs gaudir de tot tipus d'activitats de cultura popular.
Curses de creus, desfilades d'armats, cercaviles temàtiques, divertides microescenes i bons productes de la terra.
Des de la Federació Catalana de Passions, t'animem a acompanyar-nos el proper 2 i 3 de març a Esparreguera.
Fira Passió, viu les passions.
Per què a Supermercat Plus Fresc són especialistes en frescos?
Doncs perquè cada dia et serveixen la millor fruita i verdura dels productors locals, perquè tenen la carn de la seva marca 100% criada a Lleida i perquè sempre hi trobes el peix i marisc més fresc de les llotges d'aquí i te'l cuinen gratis al forn.
I si vull que m'ho portin a casa?
Sí, tenen repartiment a domicili i també pots fer la compra online a plusfresc.cat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
O Cafè Mio. Gourmet La Vanguardia et porta a casa l'autèntic cafè italià amb la màquina S Cafè. Una cafetera única amb un kit de degustació de 18 càpsules i 6 tasses de disseny per només 89 euros. Comença a gaudir de l'aroma del veritable espresso a gourmetlavanguardia.com.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 presenta...
La resposta de les noies és...
Si t'agrada la música i t'agrada jugar...
Bowie no és segur.
Són els 30 segons més llargs de la meva vida, que
val. El trivial musical de RAC1.
Molt bé, 3 punts.
Una competició espectacular que posarà a prova els vostres coneixements musicals amb Bedu de Batlle.
3 dones i 3 homes de RAC1 afinen l'oïda en una batalla musical pensada perquè vosaltres també hi participeu.
Juga amb nosaltres al trivial musical.
Apunten a un paper i posen el micro sobre per tapar.
Escolta-la a l'app de RAC1. RAC1.cat.
RAC+1.
RAC1. Tots som 1.
El perquè de tot plegat.
3 minuts i les 10 en punt del matí. Aviam, deixa'm situar perquè se m'estic perdent. Armenteres, alguna novetat?
No, de moment no. Continua Bolaño responent al voltant d'un tema d'acomiadaments, una denúncia en el seu dia d'UGT Comissions Obreres. Minut i mig i anem amb el cara a cara amb Cuca Gamarra.
Val.
Dit això, Jordi, perdona si em permetes fer una petita reflexió. En política hi ha un axioma que no sol fallar. Quan les coses comencen a torçar-se, tenen tendència a torçar-se més. I fa un temps que al PSOE i a Pedro Sánchez les coses no els hi surten bé. No havia pogut aprovar la llei d'amnistia en el seu moment, que era una cosa que gairebé tothom donava per feta, i per 7 vots de Junts es va quedar empantanegat, i ja veurem què passarà el dia 7, tot i que tenim l'esperança de que finalment s'aprovi. La segona, la derrota, més enllà del que fins i tot podien pensar a Galícia, dura i especialment sagnant pel que suposa, doncs, que revalidi la majoria absoluta del PP, i tercera, el cas del Coldo. És a dir, quan les coses comencen a descarrilar en política, és complicat tornar-los a posar-lo al lloc,
tot això tindrà un moment allò de verificació de tot això, que seran les europees. Home, que clar. No estan gaire lluny. És a dir,
a més, en unes eleccions, Xavier, que tu saps bé, que la gent...
Hi ha vot que...
Exacte, hi ha un vot friqui.
Sí, sí.
Hi ha un vot friqui.
Bueno,
un vot friqui, no perdó la paraula. Manera.
També és un vot molt lliure,
sí,
en el sentit
sí,
que protesta, no estàs pensant en terceres o quartes derivades. No, voto sí, aquests perquè no surtin els altres, no, voto qui vull.
Comença Cuca Gamarra.
La corrupció... Y sin embargo son ministros gracias a ella, gracias a haberla abaratado. Dicen y continúan diciendo que les repugna la corrupción, pero están dispuestos a mantenerse como ministros amnistiándola. Eso es lo que está pasando. Vaya cuajo tienen ustedes.
Cuajo, señor... segunda vez que aparece la palabra cuajo. Uy.
Su ministerio también está implicado en el caso Ábalos. Usted sabe perfectamente que adjudicaron 3,5 millones de euros a la trama corrupta en abril del 2020. Un contrato que además ha obligado a que su número 2, el secretario de Estado, haya tenido que comparecer y prestar declaración ante la Guardia Civil después de la detención de 20 implicados. Y hasta ahora usted no ha dado ningún tipo de explicación. Por eso le preguntamos... ¿por